Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El Festival Lumínic arriba a la 6a edició com una proposta consolidada a Sant Cugat i amb una programació que amplia espais, temàtiques i col·laboracions. La fotografia d'autor, protagonista indiscutible, dialoga enguany amb projectes que fan visibles les relacions de poder. El Lumínic començaria en aquesta edició les mostres de les fotògrafes Núria López, Paula Artés i Glòria Oyarzábal. Des de l'organització destaquen l'assentament del projecte del festival dins el panorama nacional, amb una aposta ferma per la qualitat expositiva, la paritat de gènere i la reflexió social. Els tours guiats són una opció popular per conèixer més a fons una ciutat. A Sant Cugat, a més, es pot fer d'una manera original a través de History and Legends Comedy Tour, una iniciativa que proposa conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat a través de rutes guiades que barregen el rigor històric amb llegendes populars i una bona dosi d'humor. La proposta, que també funciona a Barcelona, s'adapta a famílies, infants i adults amb un format teatralitzat i interactiu. El barri del Monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt pel Fem Barri, la festa del veïnat i les entitats, que es va haver de posposar el maig per la pluja i finalment se celebrarà aquest dissabte. Així, els jardins de Sant Francesc acolliran d'11 del matí a 4 de la tarda tota mena d'activitats infantils, esportives i familiars, així com actuacions, mercats solidaris i espais d'informació sobre les entitats del barri. La gresca acabarà amb el concert de rock choir i una botifarrada popular a partir de les 2 de la tarda. La colla de trabucaires de Sant Cugat, fundada el 18 de desembre del 2012, celebra gairebé 13 anys de vida amb novetats per a la festa major d'enguany. L'entitat estrena un ball coreografiat fruit del 50è aniversari de l'Esbart i per primera vegada incorpora els trabuquets, una figura pensada per fomentar la participació dels més petits i garantir el relleu generacional. L'atur a Sant Cugat torna a baixar per tercer mes consecutiu i el municipi registra aquest maig una xifra històrica. El nombre d'aturats a la ciutat és el més baix dels últims 16 anys. Sant Cugat ha tancat el maig amb 2.248 persones a l'atur. I el trio Da Vinci, la cobla Juvenívola i la cantautora Lídia Pujol són els protagonistes de la 14a edició de les Nits de Música als Claustre, que se celebraran el 5, l'11 i el 18 de juliol. Les entrades surten avui a la venda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
L'activitat empresarial a la ciutat no s'atura. Avui al Faves Comptades repassarem algunes de les activitats que s'han dut a terme aquest últim mes amb la implicació i la participació del teixit empresarial local. Parlem amb la Concepció Coret, que és gerent de Sant Cugat Empresarial. Concepció, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Començarem parlant d'aquesta primera jornada d'impacte social que va organitzar conjuntament Sant Cugat Empresarial, la Fundació Vina i Catalonia Fundació Creativa. Va servir per parlar del valor d'integrar el talent divers a les empreses. Quin balanç feu d'aquesta primera edició?
La veritat és que bueno, va participar també l'Ajuntament, eh? Hi havia diferents patrocinadors en aquí, entre ells Agbar i també CaixaBank. La veritat és que ha estat una primera jornada, com dius tu, i realment un impacte molt, molt interessant, va generar molt interès. Vam tenir més de 150 persones i amb uns continguts molt interessants, es van fer ponències, recollint els diferents àmbits, i va ser molt interessant.
Quin és el propòsit que buscava aquesta primera edició?
Precisament és posar en valor el tema del talent divers, no?, a les empreses, que moltes vegades aquí a Sant Cugat és cert que sovint el tenim integrat, però potser a vegades no es fa tan visible. I vam voler visibilitzar i que tothom ho tingués a l'abast i veiés que realment aquesta diversitat pot aportar molts valors per a les organitzacions i el territori.
I quines són les conclusions que es poden extreure del que es va parlar en aquesta jornada, Concepció?
A veure, potser no sóc la persona més adient per donar resposta a les conclusions, perquè això es va fer des de una de les comissions que tracta aquest tema dins de Sant Cugat Empresarial, no? De totes maneres, un dels elements que van quedar en allà patents és que, mira, es va parlar de la part de la contractació, tots els temes de contractació de talent divers, no? Mm. O sigui, els reptes, les oportunitats o les possibles dificultats en algun moment. I d'allà van sortir temes interessants que faciliten fa que les empreses vegin a dir, ah, mira, doncs aquí tenim una possibilitat en què encara que també podem tenir algun repte, però sabem que algú ens pot també ajudar amb això. Va haver una altra taula rodona, pel que parlava és dir, escolta, obrim portes amb aquesta inclusió, no? També plantejant reptes i oportunitats en quan vam participar ponents de diferents tipus i realment molt engrescador, no? Perquè anaves veient realitats, eren casos reals i, per tant, aquest era un dels elements, no? Que la inclusió aporta. I l'altre és tot el tema del compromís. Ens vam donar que a compte que hi ha moltes empreses que realment aposten i que estan compromeses amb això i que ens van demostrar la gran aportació de valor que els hi fa a les seves organitzacions. Per últim, va haver-hi la presentació d'una experiència d'una persona que, tot sí que havia aquestes amb un talent divers, no?, que era el Domenico Dadado, que actualment és un consultor d'una empresa especialista externa i que va impactar molt a tothom. Va impactar molt a tothom perquè ell parlava des de la seva experiència, no? Que potser primer no tenia identificat que ell tenia un talent diferent a altres persones, després ho va saber i després veu la gran aportació que pot fer, no? I això crec que ha ajudat molt a entendre, no?, també el que aporten aquestes persones.
Concepció, hem parlat de l'impacte tenint en compte la participació, no?, de les empreses que van assistir en aquesta primera jornada, però quin és el feedback que us han donat després d'assistir a aquesta primera jornada?
A veure, el feedback primer és i quan és el següent, vale? Perquè la gent el que té és ganes que això es torni a repetir.
La idea, per tant, és continuar? Hi haurà una segona edició?
Sí. Esperem poder fer una propera edició, tot i que potser inicialment plantegem fer-la cada 2 anys, però això encara no està decidit, però el que està clar és que sí, que hem vist que realment aporta i que cal fer-ho.
Et sembla que continuem en aquest repàs i parlem ara del segon consell del Viva. Què és exactament el Viva?
Bueno, el Viva realment, el concepte, o sigui, Viva què vol dir? Vol dir Barcelona Innovation Valley Alliance, no? És una aliança per la innovació. Llavors, aquí l'objectiu principal és que realment hi hagi cooperació, col·laboració, vale? A nivell transversal amb tot el teixit empresarial o amb l'àmbit del Viva. És un àmbit, una visió àmplia. Què tenim aquí? Inicialment estem pensant en tot que inicialment s'ha generat, va iniciar-se al setembre del 2024. Actualment som 34 organitzacions fundadores, vale? Però que això s'obrirà, eh? Però actualment els fundadors són 32 organitzacions. I el Viva el que vol és, sobretot, potenciar tot el tema que és innovació i tecnologia, però amb la visió més àmplia. I dintre del Viva hi ha diferents àmbits i projectes.
Hi ha diferents iniciatives que ja estan en marxa, no?
Sí, hem començat a posar iniciatives en marxa, vale? Per exemple, en el segon consell el que es va fer és ja presentar una de les iniciatives, que és l'espai d'acceleració empresarial, vale? Com un motor de talent i dels projectes innovadors. Això va estar presentat per Barcelona, per tant, pensem un espai d'acceleració empresarial. Després, el que hem separat és en 3 blocs diferents, les accions, una que li diem el Viva Launchpad, que són projectes que ja estan en curs. Entre ells està tot el tema de que ens presentem ara el 18 de juny i al termini ens presentem a Europa per ser anomenats o distinguits o premiats com a ciutat de la innovació, amb un reconeixement evidentment europeu. Ens presentem, ja veurem, hem de tenir molts números per poder ser reconeguts en aquest sentit, no?
I això quan se sabrà, Concepció? Hi ha alguna data prevista?
Mira, em sembla que serà més aviat cap a la tardor, que tindrem el resultat, segurament, però bueno, ja només el fet de presentar-ho ja és important i segurament començarem a tenir ja algun input de no sé si hem de presentar alguna cosa més o així. Però bueno, ja és un film que ja està i que ja ens hi presentem. A més d'això, també estem parlant d'un altre... Dintre del Launchpad, eh? O sigui, hi ha tres, si vols et dic més resumidament, hi ha el Diva Launchpad, que són projectes en curs, hi ha un altre que és el Diva Studio, que és aquells que estem ara en el procés d'elaboració, però que ja passarà aviat a l'execució, mm. I un altre que és el Diva Garage, que és el que són noves iniciatives cap a la innovació. Eh? Són diferents estadis de projectes, no? Amb aquest del Launchpad ja t'he comentat que hi ha aquest el de Ciutat de la Innovació. També hi ha un altre vinculat amb la Camp de Terrassa, un centre per potenciar l'alta tecnologia, un altre que ja ha estat concedit, que és Viva Health Cities, a nivell europeu. Sí. Estem treballant, ja s'està treballant, s'ha donat, això se'ns ha atorgat a nivell europeu, en el qual hi ha 9 ciutats que participen, i Sant Cugat, l'Ajuntament, en aquest cas, està liderant el qui lidera el projecte, amb aquestes ciutats. Després hi ha un altre tema, que és el Sandbox, que és un concepte que està funcionant a d'altres ciutats i que el que permet és que es puguin fer proves pilot en la ciutat. I aquí el que marca és la governança, el Sandbox. Després tindríem, dintre del segon bloc, el que és el Diva Studio, que és el que va cap a l'execució, tenim el Sant Cugat Talent, que tenim previst inclús a finals d'octubre fer un espai de compartir el talent. Seria com una mica una fira, i això està previst per fer-ho a finals d'octubre. Aquestes coses les fem també en col·laboració amb d'altres. Aquí també col·labora Mobile World Congress. Després, per altra banda, tenim els reconeixements empresarials dintre del marc Viva, que dona resposta als eixos estratègics d'aquest projecte Viva. I això es posarà en marxa en motiu del 20è aniversari de Sant Cugat Empresarial, que el celebrarem el 7 d'octubre, aquí a Sant Cugat, en el Teatre Auditori. Llavors, li donarem allà la sortida. Ho estem treballant conjuntament, Ajuntament i Sant Cugat Empresarial. I hi ha altres projectes, hi ha un altre que també està molt vinculat amb nosaltres, el Sant Cugat Empresarial i el Viva, que és el futur dels parcs empresarials. Comencem amb un projecte pilot, el Parc en Sant Joan, en el qual estem identificant les necessitats en l'àmbit de mobilitat i que després d'això es faran propostes i si això funciona, llavors sí que es podria fer extensiu a d'altres parcs empresarials.
Déu-n'hi-do. Deixem de banda el Viva i ens centrem ara en el Sant Cugat Tribune, aquest últim, una última edició que va abordar un tema preocupant i que tenia en el centre l'absentisme laboral. Un problema que vau titular, un problema de país. Vau tocar la fibra sensible, em sembla, no?
Sí. La veritat és que un cop més ha estat un èxit, no? Tant en quant al tema, perquè ja sabeu que en els tribunals sempre toquem temes d'interès general de les empreses i en aquest cas doncs, l'absentisme. I a més a més li vam afegir la paraula aquesta ausentisme i amb el subtítol, no?, del forat negre de la competitivitat, perquè és realment un punt que estem patint des de l'àmbit econòmic empresarial, no? I va ser molt interessant, vam tenir ponents ben diferents, que és el que sempre ens interessa, no?, les diferents mirades. I tenia la Sònia Quibus, no?, que és una directora general del Banc de Sabadell i concretament del tema de persones i sostenibilitat, que ens parlava des de la seva visió d'una gran organització i de serveis des de la direcció. Vam tenir en Joan Carles Calvet, que és director general d'Electrocalvet i president també de Retailcat, que representava també tot aquest àmbit de comerç, que també té molt impacte, no? Vam tenir també el Carlos Barriga, que és president i director general de Grup Micalor, amb una activitat més industrial, i també president de Garça, entitat com a mútua que també ens podia portar una visió diferent. I vam tenir també en Víctor Descós, que és un soci de Manovens Advocats i cap precisament de l'àrea laboral, no?, que ens podia fer la seva aportació des de l'àmbit legal, jurídic. I la veritat és que va ser molt ric i ja va generar interès des d'un inici, perquè vam tenir més de 260 persones, bueno, unes 280 inscrites, no?, i que va omplir realment l'auditori del Banc de Sabadell, i ho vam celebrar.
Per últim, i amb això acabarem, respecte del 20è aniversari, que, com apuntaves abans, se celebrarà amb aquest acte del 7 d'octubre al Teatre Auditori. Podem avançar alguna cosa, Concepció?
Bueno, sí, mira, i tant. Anem avançant. Tenim la reserva aquesta del 7 d'octubre en el Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat, un espai molt emblemàtic. I, doncs sí, Sant Cugat Empresarial va néixer justament fa 20 anys i amb l'interès aquest de potenciar el network i de les organitzacions i l'àmbit econòmic empresarial, i també el facilitar fer el lobby amb les entitats o amb l'administració i concretament amb l'Ajuntament, no? Aquest acte volem que sigui festiu. La nostra idea és que vingui tothom, i volem convidar tant evidentment a totes les persones del territori, a tot el teixit econòmic i empresarial, també a nivell institucional. Estem parlant hem convidat el president Illa, hem convidat també el ministre Hereu i a tots els representants que tenen vinculacions amb l'àmbit econòmic empresarial més enllà de Sant Cugat, no?
Però en què consistirà, Concepció? Ens volem fer una idea, perquè, clar, el Teatre Auditori, d'un caire festiu i amb totes aquestes autoritats, és una barreja una mica difícil d'idea.
Mira, hi ha coses que puc desvetllar i altres que les desvetllaré més endavant.
Vinga.
Però què és el que farem? Evidentment hi haurà les benvingudes i alguns parlaments de persones, però no volem que siguin parlaments llargs, tot el contrari, volem que sigui un acte molt àgil, en el qual també hi haurà participació d'una part musical. Per tant, hi haurà algunes peces breus intercalades en les diferents intervencions, i en què també farem els reconeixements empresarials, com et comentava, dins d'aquest també, tenint en compte els eixos estratègics del Viva, i faran reconeixements empresarials i alguna una menció específica en la trajectòria. Aprofitarem, serà la posta en marxa d'aquests reconeixements, que també tindran continuïtat. Evidentment, aquí doncs, no cal que ho diguem, i des de l'alcalde i des de tot l'àmbit d'empresa, de regidoria d'empresa i de totes les aquí de l'Ajuntament, que ho estem, això és un tema que portem conjuntament entre l'Ajuntament i Sant Cugat Empresarial, per tant, tindrà aquests reconeixements. I després volem que aquesta part sigui curta, perquè després passem a fer aquest sopar relacional a peu dret, que permet que tots nosaltres estem gaudint de l'espai en el moment de la celebració. Farem un recull també d'aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial, pensant també què és el que ha passat, on estem ara i cap on anem. Per tant, també amb una visió de futur i que puguem celebrar tots junts aquí a la ciutat.
Molt bé, doncs tot això i alguna sorpresa més que no ens desvetllarà la Concepció, ni avui ni demà tampoc, el dia 7 d'octubre al Teatre Auditori. Concepció Curet, gerent de Sant Cugat Empresarial, moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres i us convidem a participar-hi.
Perfecte. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident, ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Hellcim Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Hellcim Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El monestir de Sant Cugat és un dels grans tresors patrimonials del nostre país, però conservar un conjunt monumental com aquest no és una tasca senzilla. Requereix coneixement, planificació i intervencions de diferent intensitat per garantir-ne la preservació i llegibilitat a llarg del temps. Avui a l'Espai de Patrimoni ens endinsarem en la conservació del monestir des de la visió del monument. I ho fem amb la Natàlia Sánchez, que és tècnica de patrimoni dels museus, que ens explicarà com s'estudia, com es manté i com s'intervé en aquest espai tan emblemàtic del nostre patrimoni local. Natàlia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És un senyor monument, el monestir de Sant Cugat.
Sí, senyor.
Un ara, senyor. Ara dèiem, dic, clar, és que el dia que no se t'esquerda per un costat, l'endemà se te pot esquerdar per l'altra banda, no?
Mm-hmm. Sí, sí, és així.
Tu tens experiència, m'explicaves, i la veritat és que estar pendent de la conservació i el manteniment d'un monument com el monestir de Sant Cugat no és una tasca fàcil.
No, no, perquè comporta molts factors que has de tenir en compte per poder abordar-lo de manera general. De fet, el conjunt del monestir, per començar, té tres edificis i ens encarreguem del manteniment dels tres edificis, no? Sabem que és el claustre, l'església i el palau abacial. I llavors, a nivell de conservació i de manteniment, tenim una sèrie d'actuacions que van des de la menys intervencionista a la que ho és més. Això ho fem, i aquesta escalada de nivell d'actuació ho fem a través dels estudis, a través de les observacions i a través de com veiem la degradació del monument des de la seva història, no? El conjunt del monestir no s'ha construït en un any, sinó que ja porta segles de construcció. A cada època s'ha fet una part i s'ha modificat segurament la part anterior, i això comporta una sèrie diguéssim, de factors que fa que haguem d'estipular un pla estratègic de manteniment per poder abordar-ho tot de manera coherent i de manera, diguéssim, pautant prioritats en aquestes actuacions.
Ara mateix, si haguessis de fer un diagnòstic amb la informació que tens, diries que aquesta joia que tenim a la ciutat està en un bon estat de salut, millorable sempre, però...
Sí, a dia d'avui el monestir de Sant Cugat està en un estat de salut, té les seves cosetes, com tu deies, té les seves esquerdes, que a dia d'avui ja s'estan fent estudis motoritzant aquestes esquerdes a través de l'OPC, que tenim un conveni, i perquè... Bueno, perquè fem un seguiment d'aquestes patologies més estructurals que ens donaran eines per poder determinar futures intervencions. Però a nivell global el monestir està bé, es conserva perfectament, i de fet hi treballem perquè això continuï així durant molts anys. Mm-hmm.
En general, com abordeu la conservació i el manteniment d'un conjunt històric com aquest?
Vale, doncs com et deia, no? Tenim una sèrie d'actuacions de diferent tipologia, que va de la que és menys intervencionista a la que més, no? En aquest primer nivell tindríem el que diem, doncs, són estudis i anàlisis d'observació en les patologies que trobem. Doncs esquerdes estructurals, desgregació de materials, la pedra, com li afecta, doncs, per exemple, la humitat o el sol o el clima, els tipus de materials que té el monestir a nivell de façana, a nivell de teulada. En segon terme, tindríem aquelles intervencions que són una mica més d'actuació sobre el monument directe, però que no formen part d'una intervenció sobre els materials. Doncs, per exemple, quan estem parlant del manteniment de les canonades d'aigua, dels desaigües, dels manteniments de les plantes que poden néixer a les teulades o inclús als paraments, a través dels carreus. Són intervencions que diguem generals, però de petita envergadura, no? I finalment tenim el tercer nivell, que seria aquelles actuacions de conservació i restauració que ja són pròpiament sobre el monument com a tal. En els darrers anys, per exemple, hem fet una intervenció al pedrís del claustre perquè ja presentava uns problemes de disgregació de material que s'ha hagut de consolidar, o per exemple en els darrers anys també hem fet unes intervencions a la muralla de Llevant, hem fet els paraments del monestir de la part de l'església i hem fet una intervenció a les teulades per voler, doncs, bueno, una intervenció més gran, en aquest cas la de les teulades, doncs, per evitar certes filtracions d'aigua, etc.
Ara que parlaves de l'afectació, em passava pel cap que ja fa un temps que venim parlant del canvi climàtic. Mm-hmm. Clar, un clima mediterrani amb temperatures altes, però que van a l'alça cada any que passa, això també ho heu de tenir molt en compte, no?
Sí, a nivell de monument... no tant la temperatura, sinó més la radiació del sol directe sobre alguns materials que són més sensibles. En aquest cas, per exemple, com ens està afectant el canvi climàtic al monestir, no? Estem comprovant a dia d'avui que els fonaments de l'església, del monestir, estan sobre un terreny, no? El subsol de Sant Cugat. El fet de que hi hagi més sequera i que hi hagi menys pluges fa que aquest subsol, aquesta terra, tingui un comportament, unes dilatacions, una fonamentació, una sedimentació. En el moment que plou, aquest subsol es remou, perquè tot el que és aire s'omple tot el que és aire s'omple d'aigua i llavors crea uns moviments. Doncs aquests moviments sembla que podria estar afectant a la fonamentació, per exemple, del campanar de l'església. I això ens provoca que els materials en què està construïda el campanar, que és de pedra i de ciment, facin aquestes esquerdes que podem veure i que a dia d'avui estem monitoritzant per veure quin és el nivell d'afectació en referència a això.
Interessant. Sí. I escolta'm una cosa, podem posar alguns casos, algun exemple de cada tipus d'actuació? per veure doncs, com treballeu, quin és el procediment que seguiu.
Vale. Doncs mira, per exemple, aquest cas que ara t'explicava de monitorització de les esquerdes del campanar seria un primer exemple dels estudis previs que fem abans d'actuar. No? Quan tinguem recollit aquestes anàlisis que s'estan fent a través d'aquests petits sensors, podrem determinar el nivell de gravetat que es tenen aquestes esquerdes i podrem intervenir més o menys. Altres estudis que estem portant a terme doncs, és el clima de l'església. Tenim uns datalogues, que són uns petits sensors que ens determinen la temperatura i humitat que hi ha constantment dintre de l'església. Per què ho estem fent això? Perquè hem detectat que algunes policromies dels retaules que hi ha estan patint esquerdes i aixecaments de la policromia. Això és degut a les contraccions pròpies del material. O sigui, una policromia, un retaule, té diferents capes, no? Estem parlant del suport, que seria en aquest cas fusta, després té unes capes de preparació a nivell amb coles orgàniques i amb càrregues, i finalment té aquesta policromia, aquest dibuix que nosaltres veiem a l'exterior. Aquestes tres capes es tenen un moviment segons com afecta aquesta temperatura, sobretot per la humitat relativa. Llavors, això provoca que hi hagi aquests aixecaments. Llavors, volem veure quina és la constància de temperatura i humitat que hi ha dintre del temple per poder determinar certes actuacions i per poder garantir aquesta conservació d'aquestes policromies.
Estàvem en el monitoratge.
Sí, ara no? Estem en una part que són estudis previs a qualsevol actuació que puguem fer, no? En segon terme, com deia, estan aquestes actuacions més generals, més de petita envergadura, no? I ara recentment tenim una que vam començar a fer l'any passat, que és, vam instal·lar una caixa de falcó a la cimbòria de l'església. No sé si ja heu parlat en algun moment.
No, a mi no em sona.
No? Bueno, pues hem instal·lat un perquè tenim un problema amb els coloms i és que, bueno, pues al final per un tema estètic i també de manteniment dels materials de la pedra, els excrements dels coloms provoquen patologies acidisat a la pedra. Posar, o sigui, fer que una parella de falcó estigui al monestir ens ajuda a, diguéssim, a tenir un control sobre els coloms que no s'apropin a la nostra àrea de protecció.
Tenir-los allunyats, no?
Sí, tenir-los allunyats. Llavors, des de fa cosa de 6-7 mesos hem posat una caixa allà i estem esperant, els experts en diuen que ara és època de cria, i que esperen que aquestes parelles de falcó, que ja s'han cugat, que les seves cries, alguna d'elles acabi fent parella en el monestir i que, per tant, tinguem de forma natural un control dels coloms.
Mira, podrem celebrar un casament.
Sí. Sí.
Què més?
I per últim, doncs, en aquelles actuacions que us deia abans que són més de conservació i restauració, no? Les que intervenien en el monestir. Doncs aquest tipus, no? La intervenció del pedrís que vam fer l'any passat. Era una intervenció... bueno, el pedrís és la part que és la part interior del claustre que sustenta els capitells i les columnes interiors. Aquesta part, després de, bueno, de molts anys de la seva existència, de segles, estava patint certa disgregació dels materials, de la pedra, que és una pedra de campanyar, que és bastant fossilitzada. I això fa pues, que pues, el sol, el vent, la pluja, fa que es disgregui i s'erosioni. Llavors, s'ha hagut de fer, pues, primer de tot, una neteja, perquè amb el pas del temps, la contaminació i la pluja doncs, acaben havent unes taques que s'ha de netejar. A posteriori s'ha tret tot el que és en atacs biològics, perquè en les parts més ombrívoles doncs hi havia plantes, petites zones on fongs i microorganismes que creixien de forma natural, i després s'ha fet unes consolidacions i unes reparacions de certes parts doncs, que es trencaven, les esquerdes, per tal de tenir un manteniment i que doncs, no entrin més atacs biològics, no es creïn normalment fongs, etc.
Per això... Estem parlant d'una joia molt delicada, eh?
Molt delicada. En el fons pensem que és un edifici que és pedra i que la pedra ho aguanta tot, però en veritat no. Ha de tenir també el seu manteniment. Uh-huh. També és molt important, i perdona, és el fet que nosaltres com l'utilitzem. Ens trobem molt... No és un vandalisme exagerat, de carrer, però sí hem de conscienciar en el respecte cap al monument per... Pues,
els visitants, no?
Els visitants.
Els que hi anem, a les activitats que poden acollir tant l'església com el claustre.
Sí. Per exemple, una cosa molt típica és que la gent s'asseu al pedrís perquè, bueno, pues està contemplant, no?, i és seure. Aquest fet provoca, doncs, petits copets a les pedres, erosió a la pedra del sobre del pedrís, i això fa que a una actuació així, o una... aquest fet que es prolongui en el temps ens crea patologies a la pedra, per exemple.
Mm-hmm. Natàlia, hi ha alguna actuació prevista per aquest 2025 o el futur així més immediat?
Sí, tenim ara sobre la taula una intervenció a la capella de Sant Benet, especialment a la seva teulada i al parament exterior, degut a que a la capella tenim algunes filtracions d'aigua quan plou, i és perquè la teulada, doncs, ara mateix ja té algunes deficiències de consolidació i d'esquerdes, i està previst, doncs, a finals d'aquest any segurament fer aquesta intervenció. Una intervenció que millorarem a nivell d'evacuació d'aigües de la teulada, segurament reestructurarem la part de la teulada amb les teules i finalment farem una neteja i un sanejament de paraments.
Quins són els criteris que utilitzeu quan es té en compte una intervenció d'aquestes característiques?
Vale. Mira, normalment, com dic, bueno, tenim com un decàleg, no?, del conservador restaurador, que hi ha uns 8-9 punts en qual s'han d'intentar respectar. El primer seria una mínima intervenció, sempre partim de que hem d'intervenir el mínim possible per garantir l'estabilitat dels materials propis d'aquell bé, en aquest cas d'un edifici. També tenim respecte a la integritat, que va lligat al principi primer. Coneixement de les causes de degradació, el que et deia, és superimportant estudiar, valorar i observar allò que li passa al monument per poder actuar de la manera més coherent. Seguidament tindríem un criteri de llegibilitat dels materials utilitzats, no? Sempre hem de deixar constància allò que és original d'allò que posem nou, perquè no sabem en les futures generacions què es trobaran, i per tant ells han de saber allò que ve del segle XV, del segle XVI i allò que estem posant al segle XXI. També tenim en compte criteris de reversibilitat i estabilitat. El més important és que aquell monument continuï conservant-se al llarg del temps. Llavors, els materials que utilitzem han de ser reversibles, perquè no sabem si d'aquí a 50 anys o a 100 anys aquesta intervenció que estem fent ara l'haurem de treure. I a la vegada, aquests materials han d'haver uns estudis que ens garanteixin una certa estabilitat dels materials originals. Després també tenim un criteri que és el de conservació preventiva. Ens hem d'assegurar que allò que estem intervenint i que allò que hem de guardar i salvaguardar, hem de fer-hi un pla de manteniment, no?, de conservació a llarga durada. No només ens podem quedar amb l'actuació, sinó que hem d'implicar un tema de més llarga durada, diguéssim. I finalment tenim els dos últims criteris, no?, el de documentació. Tot el que fem sobre el monument ho hem de documentar abans de fer una intervenció i a posteriorment de fer la intervenció, per això que deia, no? Els professionals que vinguin darrere nostra han de saber en tot moment què li estem fent al monument per entendre futures degradacions que avui dia, pues, segurament no tenim controlades i no existeixen. I per altra banda, és molt important la nostra feina el criteri de la interdisciplinaritat. És a dir, ens nodrim del reconeixement de també altres
professionals, sí.
Arquitectes, enginyers, historiadors, arqueòlegs, que tot això fa que enriquim la nostra feina i que, per tant, l'actuació la puguem filar més prim, diguéssim.
Aquests són els criteris, és a dir, el que heu de tenir en compte. Per tant, en el moment en què heu de començar el procés d'actuació, de conservació i restauració d'allò que heu de reparar, com ho feu? Com comença?
Sí. Primer de tot, amb una observació, no? Aquí hi ha un problema. Quin problema tenim? Anem a descriure aquest problema i anem a anar a l'origen d'aquest problema. És un problema del material pròpiament o és un problema que ve d'un factor extern, com deia abans, no? Del clima, d'un atac biològic, d'una fuita d'aigua. Què hem de fer? Si és un problema intrínsec, llavors farem una actuació pròpia del material, no? Dintre ja estem parlant del tercer nivell, d'una actuació directament de conservació i restauració. Però si determinem que el problema ve d'un factor extern, abans d'intervenir en el material, en el monument, intervendrem a la part externa. És a dir, si podem controlar el clima, si podem controlar l'atac biològic, doncs ho farem. I a partir d'aquí, doncs, creem una sèrie de propostes. Si hem de consultar altres professionals, doncs ho fem, a nivell estructural o a nivell d'historiadors i arqueòlegs, i si no, doncs simplement amb els conservadors restauradors fem una proposta d'intervenció. Sempre va des de la mínima intervenció a el que realment necessiti el monument.
Natàlia, acabem. Què podem dir als oients? De quina manera poden contribuir ells, els ciutadans, la ciutadania en general, a mantenir i a preservar no? El bon estat de salut de, sí, d'aquest monestir.
Doncs mira, respectant aquestes directrius, no, com deia abans, el fet de venir al monestir a visitar-los, estem encantats, però, per exemple, no seiem al pedrís, no és un lloc per seure. Ja hi ha bancs o hi ha cadires per fer-ho.
S'està fresquet, però no cal.
S'està fresquet, exacte, però no cal, no? O altres coses que ens trobem grafitis a la part de la muralla exterior, per exemple. No ho fem, això, perquè estem degradant el conjunt. I a banda d'això és venir, gaudir de la visita, gaudir de fer el passeig i disfrutar d'allò que tenim, que la veritat és que és una joia de Sant Cugat.
Natàlia Sánchez, tècnica de Patrimoni dels Museus, moltíssimes gràcies per la visita i els consells. Que vagi molt bé.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Les darreres dècades, les grans ciutats catalanes, i molt especialment Barcelona, s'han convertit en pols d'atracció turística a escala global. Aquest fenomen ha tingut un impacte profund en múltiples àmbits, en el teixit social, el paisatge urbà, el preu de l'habitatge i també, com no, en la gastronomia. Avui parlem al programa amb Fernando Cabezuelo, que és xef de The Play Cook Sant Cugat. Benvingut, Fernando.
Hola, bon dia.
Avui volem plantejar el debat, o com a mínim la reflexió, de la influència del turisme en la gastronomia autòctona de Catalunya i en concret en les grans ciutats. Des de quan podem parlar d'aquesta influència?
Doncs mira, jo penso que aproximadament fa uns 5-10 anys que hi ha hagut un petit canvi en el que seria com el teixit de l'hostaleria, en concret, com dèiem, a les grans ciutats, i amb petits canvis, tant culturals com en la gastronomia i sobretot a nivell de model de ciutat, que afecten una miqueta a això, a la nostra identitat gastronòmica. I bueno,
tu has detectat aquests canvis, no? En aquest,
bueno,
temps.
Jo la veritat és que he fet una mica aquesta reflexió i també volíem parlar d'aquest tema, perquè fa poc vaig veure una notícia que com em va sobtar, no? Per Instagram em va sortir: dos joves de 25 anys obren un bar de gastronomia catalana a Gràcia. I va ser com, ostres, això hauria de ser lo normal. I el que ens trobem és que quan anem a qualsevol gran ciutat ens trobem una mica, doncs, amb una proposta gastronòmica molt similar, amb plats que no són autòctons, amb molt encarada al turisme, moltes cartes en anglès, en castellà, no només en català, i bueno, trobo, doncs, això, doncs, que s'està com reformulant una miqueta la nostra proposta gastronòmica encarada, doncs, això, més a complir una mica la demanda del turisme.
Mm-hmm. Dèiem, aquesta pressió turística està transformant, comentaves, el model de l'hostaleria i la restauració, mm-hmm, a casa nostra. Tu ara posaves un exemple que et va encendre l'alarma, però podríem posar exemples de com es va cap a aquest camí, no?, a fer, doncs, d'aquesta restauració, doncs, una cosa que no és genuïna.
Sí, moltes vegades, o sigui, el debat aquest del turisme està com molt, molt fervent últimament, i moltes vegades com que atribuïm la culpa de tot al que seria el turista que ve i això, i demana, doncs, això, menjar una paella, el que sigui, a les Rambles, i que sigui de mala qualitat, per exemple. Però crec que hem de fer una petita reflexió de la gent que treballa a l'hostaleria, de quina és l'oferta que fem. És a dir, penso que cada vegada tenim com més ingredients, coneixem més productes, podem adaptar una miqueta el que seria la nostra gastronomia i la nostra oferta, incorporant coses noves, fent una petita modificació, però no canviant directament. Et poso un exemple molt concret.
Vinga.
Que si anem a qualsevol bar, restaurant de tapes, hi trobarem un hummus, un tàrtar de salmó, un tataki de tonyina, després hi tenim croquetes, que això sí que seria més de per aquí,
sí,
i poca cosa més que sigui propi. Sempre hi ha uns nachos, alguna coseta així com per picar, per compartir, que al final és el concepte de tapes, però potser el que vindríem, el que hauríem de fer són platets, no? Agafar la nostra gastronomia, unes mandonguilles amb sípia i cosetes així, per exemple, i transformar-lo en racions més petites, que siguin per compartir també, que ens puguin acompanyar un bon vi, algun producte autòcton, i bueno, això, una miqueta. Si passeges per Sant Cugat, per exemple, o per Barcelona, o qualsevol ciutat de l'àrea metropolitana, trobaràs que tots els bars i restaurants tenen la mateixa oferta, pràcticament. Llavors comença a ser
És preocupant?
Comença a ser raro que el noticiable sigui que hi hagi un bar o un restaurant que fa coses d'aquí, diguéssim. I ja no és un tema de superidentitat, sinó ens afecta també a nivell de productors, ens afecta a nivell de comerç de proximitat. Quan, per exemple, el model turístic fa, doncs, que les petites botigues deixin d'oferir, per exemple, deixin de ser una fruiteria i passin a ser un lloc on venen samarretes de I Love Barcelona, fa, doncs, que aquest comerciant deixi de vendre el seu producte de proximitat i que els restaurants deixin de tenir una cosa, doncs, adaptada a la zona, diguéssim.
Ara estava fent memòria de tota aquesta llista de platets que efectivament trobarem allà on anem. Aquest hummus, aquest tartar, tot això ho trobem, sí, a la majoria de cartes. I hi ha una cosa que trobem a tot arreu, també, i en canvi és molt autòcton, que és el pa amb tomàquet. Això no,
exacte,
falla. És l'únic, sí, que em sembla que conservem, no?
Exacte, hi ha cosetes. Bueno, també hi haurà el purista del pa amb tomàquet que et dirà que és el tomàquet triturat i que...
Exacte, el de pinzell que diuen, això tampoc no,
bueno, mira,
no seria.
Clar, després hi ha això, hi ha com una... O sigui, hi ha uns quants hits de la cuina catalana,
sí,
com és el pa amb tomàquet, o una crema catalana, que la pots trobar gairebé tots els menús...
O una truita de patata.
O la truita de patates, o el que dèiem abans, una paella. Aquest, trobo que també hi ha com una vessant adaptar els nostres plats una mica al paladar internacional, també. És a dir, si, doncs això, tenim pa amb tomàquet, doncs el fem amb el tomàquet triturat per anar més ràpid, per poder produir més i poder tenir més clients.
Moltes i economitzar, no?
Sí, i economitzar, també. Sí. Hi ha maneres d'estalviar, diguéssim, i hi ha maneres de fer les coses més ràpides. Llavors, bueno, ens trobem l'exemple clàssic, no? Pues un tio de les Rambles, realment no cal que ho faci superbé, sinó que pot oferir doncs, qualsevol plat autòcton, perquè sap que el client que té és un client rotatiu, que ve una vegada a Barcelona, prova el seu restaurant i si no se'n va a un altre, i potser no torna mai més. Llavors, clar, hi ha com una part d'estima al que fas i de voler plantejar un bon producte, que també hi és, evidentment, no vull ser catastròfic, hi ha molts restaurants i molts bars que ho fan bé, però sí que hi ha com això, doncs, adaptant una mica el gust del turista, fem petites transformacions de la nostra cuina.
Clar, ens trobem davant d'una tendència d'estandardització dels sabors, de les ofertes, que és el que ara explicaves, on el que es cuina i com es presenta sovint respon més precisament a aquestes expectatives del turista, del visitant, que no pas a aquesta memòria gastronòmica que tots tenim, no?
Sí, i a la vegada, ves el que et deia, o sigui, potser sí que hi ha restaurants que encara segueixen en aquesta línia i van aportant coses. Al final tots viatgem i tots provem altres productes i bé, i al final tu pots fer una cuina catalana aportant altres coses. M'ho invento. Ara està molt de moda el kimchi. Doncs tu pots fer un bacallà amb samfaina i kimchi i no deixes de fer una cuina catalana amb una mica de fusió, però estàs respectant els productes, més o menys, li estàs aportant alguna coseta. El que no és per mi molt normal és que jo pugui menjar la mateixa pizza congelada aquí que a Tailàndia, que a Anglaterra, que a França, m'ho invento. I estem trobant una mica, bueno, jo, que a part de cuiner vaig estudiar sociologia, m'hi fixo molt, i jo vaig per Barcelona o vaig per qualsevol ciutat i veig, doncs això, restaurants del món i tots tenen més o menys la mateixa oferta, que al final és una estandardització, com tu deies.
Sí. Amb el risc que si això continués, no volem ser catastrofistes, ja ho has dit abans, però amb el risc que si això continués, de fet estem perdent una identitat culinària catalana que no la trobaríem en altre lloc, no?
Sí, això, sobretot, o sigui, trobo que, com bé deies al principi, es dona molt sobretot a les grans ciutats. És a dir, en els pobles també pots trobar restaurants de tapes que fan el mateix que a tot arreu, però no és tan comú, jo què sé, te'n vas a... M'ho estic inventant, no sé, a Torelló i potser no trobes un sushi. Trobes, doncs, un restaurant que fa menú i que fa un menú casolà i que fa cuina catalana. Però, en canvi, això, a les ciutats, sobretot, que viuen més del turisme, doncs, no sé si corre el risc, però sí que corre un perill de transformació. Com et deia, que sigui noticiable que algú obri un restaurant de cuina catalana fa, doncs, que allò es torni exclusiu i que la nostra pròpia cuina es torni algo possiblement elitista. Que al final el turista que al principi venia i feia un brunch ara anirà en el lloc nou que fan esmorzar de forquilla, que de cop és super top perquè és l'anècdota. No sé si m'explico.
Sí.
Que estem convertint el que hauria de ser el normal en algo anecdòtic, i això també modifica els hàbits de consum.
Tu creus que hi ha plats o tècniques que s'hagin deixat d'oferir, de fer per manca d'interès?
Trobo que hi ha moltes cosetes...
Sí, perquè no interessen al turista, perquè no les coneix, perquè...
Vale.
Pensarem que és com una cosa tan pròpia, tan nostra, doncs és possible que no li agradi, no?
Per mi, per exemple, hi ha plats més de, pues això, de casqueria, de una tripa amb capipota, aquest tipus de plats que potser fins i tot la gent d'aquí ara mateix, la gent més jove, no prova perquè li sona algú com més vell, i que són plats molt típics i que estan molt bons, i potser doncs espanta una miqueta del turista que no mengi aquest tipus de menjar, doncs no... O culturalment, per exemple, un conill a la llada. Hi ha molts països que no mengen conill, per exemple.
Correcte.
Doncs segurament és un plat que no posaries a la carta, perquè segurament no te'l demana ningú si treballes en una zona turística.
Mm-hmm. De totes maneres, es pot assolir un equilibri entre el voler oferir a un públic més puntual amb el fet de voler conservar aquesta tradició de gastronomia catalana?
Penso que aquest equilibri depèn molt del model, en aquest cas turístic, que es vulgui assolir. És a dir, si tu poses en valor la teva cultura gastronòmica, els teus plats, i la gent ve expressament per això i prova les teves coses, segurament trobarem un equilibri entre que hi hagi turisme i que nosaltres puguem consumir els nostres productes, explicar la nostra gastronomia i que la gent pugui provar les coses que fem. Això no vol dir que no hi hagi d'haver-hi altres restaurants i altres tipus de...
No, no, no és excloent.
Jo sóc el primer que m'encanta el sushi, el tal, i les pizzas. Però trobo que la manera seria, doncs, buscar això, un equilibri, i que la teva oferta sigui prou bona com perquè la gent vingui a menjar això.
Però, escolta, i qui creus tu que té la paella pel mànec en aquest cas? Els propis restauradors o...